existeixen al nostre país, perquè venim a representar el país sencer, venim com a institució a representar la Catalunya sencera, i que les nostres propostes que posem sobre la taula són les que representen una àmplia majoria d'aquest país. En aquest sentit, he posat sobre la taula, i ho he fet doncs, particularment en la trobada amb el president Pedro Sánchez, el que és la nostra posició, que és clara, i que ja la coneix, m'ha sentit doncs, en diverses reunions a defensar-ho, i són els grans consensos que hi ha a Catalunya. Per una banda, l'amnistia per acabar amb una repressió que no ha cessat i que, per tant, també haurem d'afrontar si volem resoldre el conflicte, i el referèndum per tal que el futur polític de Catalunya el decideixin els ciutadans de Catalunya. Amnistia i autodeterminació, fi de la repressió i referèndum. He pogut explicar la proposta del referèndum perquè estic convençut, com he dit en altres vegades, que el referèndum és la proposta més inclusiva, independentment de quina posició tinguem sobre la independència de Catalunya, independentment de quina creiem que hagi de ser la relació de Catalunya amb l'Estat. El referèndum és l'opció inclusiva perquè permet a tothom defensar la seva proposta. Ens posa a tots en disposició de poder guanyar. Això és el que ha fet Escòcia i el que és molt probable que torni a fer. Un procés democràtic, lliure, legítim, on tothom pugui fer sentir la seva veu, que puguem fer un debat doncs, el més clar, el més diàfan, el més honest, el més racional, fins i tot, possible sobre les raons del conflicte, que és sobre la independència de Catalunya, i que, per tant, on tothom pugui fer sentir la seva veu en un referèndum, el referèndum acordat que volem, que, per tant, en ser acordat també té garantit el reconeixement de la comunitat internacional. Estem convençuts que la solució ha de ser democràtica, mans de la ciutadania, perquè la democràcia uneix. La democràcia enforteix les societats que es consideren madures. La democràcia és l'instrument més legítim que tenim per resoldre els conflictes polítics. Així ho he exposat en públic, en privat, i avui també he tingut l'oportunitat de traslladar-li al govern espanyol i en especial doncs, al seu president. Catalunya és una ciutat plenament democràtica i ningú imagina una resolució del conflicte que tenim que no sigui en termes estrictament democràtics. La nostra societat té uns valors de la llibertat, de la democràcia i de la pau molt arrelats. Aquesta darrera Diada Nacional, recordàvem la figura del mestre Pau Casals, va defensar precisament aquests valors a la seva intervenció davant de l'Assemblea de Nacions Unides. Avui aquests valors són els que segueixen fent sentir el bategà de la nostra societat i els que ens porten a defensar aquesta solució democràtica. Per tant, com deia abans, el referèndum és la proposta més inclusiva, perquè el futur polític de Catalunya no es pot acabar decidint per la imposició, per sobre de la majoria, o la negació dels problemes que tenim en relació a l'Estat espanyol. Cal resoldre-ho i comencem el camí ple de dificultats, amb posicions molt allunyades, però comencem a parlar, comencem a negociar, ho fem amb tota la força i amb tot el reconeixement. També he defensat davant del president espanyol que els indults que han permès que els presos i les preses surtin de la presó han estat un pas que reconeixem, però que volem que sigui un primer pas, perquè no s'ha aturat, malauradament, ni de bon tros la criminalització del moviment independentista. Hi ha una repressió que continua i que avui, més enllà d'afectar drets fonamentals, d'afectar doncs, el que és el lliure desenvolupament d'aquesta societat, també és un obstacle evident per avançar cap a la resolució del conflicte. Avui mateix, un dels membres de la nostra delegació, el conseller Torrent, ha hagut de declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per haver permès a votació al Parlament de Catalunya.
Doncs aquestes eren les paraules del president Pere Aragonès. Nosaltres ho deixem aquí, i aquí ja hi ha l'estudi a l'Ignasi Miranda. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Diana. Bona tarda. Doncs a punt per teu. Sense distància. Gràcies, i seguim pendents del que digui el president Pere Aragonès. Declaracions que recollirem, evidentment, en els propers espais informatius. Ànims.
Fins ara.
Fins ara. Passen 5 minuts de 6:45, amb una mica de retard, per raons òbvies de l'actualitat. Està compareixent encara el president de la Generalitat. Us expliquem al Sense Distància, edició tarda, que Manel Gas, que és des d'avui el nou abat de Montserrat, els monjos de la comunitat benedictina l'han elegit aquest matí en un capítol especial. Enhorabona, Manel, i gràcies pel teu testimoni. Diverses persones que havien coincidit amb Manel Gasch als anys 80 i 90 en experiències espirituals i socials des de la fe ens han expressat en les últimes hores la seva alegria pel fet que l'elegit hagi estat ell. Grups de pregària amb cants de Tesé, petites comunitats de fe i de lleure a la parròquia de Sant Ildefons i en altres punts de Barcelona han anat sembrant les últimes dècades les llavors vocacionals del qui és des d'avui el nou abat. Moltes felicitats també a tota la comunitat benedictina i a tots els qui es consideren especialment montserratins i certament també a tota la societat catalana. Comencem aquesta edició informativa més breu celebrant aquesta important notícia. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. I també, si tenim temps, recollirem les últimes paraules del Papa a Eslovàquia i parlarem uns minuts amb Xavier Sobrevia, delegat de Pastoral de la Salut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Ens presentarà un suplement editat per totes les diòcesis amb seu a Catalunya i que s'encartarà amb tots els fulls dominicals, dedicat al testament vital com una alternativa cristiana a l'eutanàsia.
Sense distància. Recollim i apropem l'actualitat sense por.
Manel Gasch i Urios és el nou abat de Montserrat, com us dèiem. Ha estat elegit per la comunitat de benedictins de Montserrat en una reunió capitular a la qual han assistit els monjos professos solemnes presidits per Guillermo Arboleda, abat president de la congregació benedictina Sublacense Cassinesa, que l'ha confirmat en el càrrec. El nou abat ha agraït el servei del seu predecessor, Josep Maria Soler, i també s'ha compromès a gestionar les commemoracions pel centenari de l'abadia de la Fundació del Monestir l'any 2025 i també per acostar més el cenobi a la societat catalana, a l'Església i a tot el món. Manel Gasch té 51 anys, va néixer a Barcelona el 1970 i va entrar al monestir el 1996. És llicenciat en dret i també en teologia. Bernat Juliol, portaveu del monestir de Montserrat, ha explicat aquest migdia a Ràdio Estela aquest mateix programa que comença un nou temps per a la comunitat i per als catalans en general.
Doncs serà una etapa, jo crec, de reptes de futur, una etapa, com ha dit el pare abat i que vostès també han dit ara, doncs una mica es planteja el mil·lenari del monestir com un nou punt de projecció de Montserrat cap al futur, no? El Montserrat del segle XXI i podríem dir el Montserrat del segon mil·lenari, no? Si complirem ara 1000 anys, doncs projectar Montserrat cap al segon mil·lenari. Per tant, un futur ple de reptes, apassionant i de donar a conèixer la vida monàstica a la societat present.
El portaveu de Montserrat ha subratllat també la importància d'aquest moment.
L'elecció d'un abat per una comunitat monàstica és un motiu de joia, és la comunitat que es dona un nou pare, un nou referent per la comunitat, i per tant és un moment de joia, de vida de gràcia i de presència de l'Esperit Sant enmig de la comunitat.
Bernat Juliol ha elogiat el perfil del nou abat Manel Gasch.
El pare Manel, doncs, una persona, crec que és un home de Déu, la comunitat l'hem escollit considerant-lo un home de Déu que portarà la comunitat guiada per l'Esperit Sant i que té una trajectòria una profunda espiritualitat.
El nou abat organitzarà els propers dies el que serà la benedicció abacial, una celebració que es programarà de cara a les properes setmanes.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Abans de l'entrevista us comentem breument que el papa ja és novament al Vaticà després que l'avió que l'ha portat de tornada des de Bratislava ha aterrat a Roma una mica abans de 4:45 d'aquesta tarda. Recordem que Francesc ha estat aquests dies primer a Budapest, on va clausurar diumenge el 52è Congrés Eucarístic Internacional, i després a les ciutats eslovaques de Bratislava, Košice, Prešov i Sastin. A l'aeroport de la capital, el pontífex ha rebut el càlid comiat de les autoritats civils i eclesiàstiques amb la presència de la presidenta de la República, Zuzana Kaputova. Aquest matí, en l'última celebració, el Sant Pare ha assegurat que Eslovàquia necessita profetes per mostrar amb la seva vida la bellesa de l'Evangeli. I de seguida parlem amb Xavier Sobrevia, delegat diocesà de Pastoral de la Salut de Sant Feliu de Llobregat. Fem perquè es publica aquesta setmana un suplement editat per totes les diòcesis amb seu a Catalunya i que s'encartaran tots els fulls dominicals, un suplement que està dedicat al testament vital com a alternativa cristiana a l'eutanàsia. Des d'aquestes pàgines, l'Església també defensa l'objecció de consciència del personal sanitari. Es qualifica el testament vital de molt important per deixar constància anticipadament de la nostra voluntat d'acceptar o rebutjar determinats tractaments mèdics per evitar l'atropellament a la dignitat i a la i el que és la llibertat de la persona incapacitada. Es tracta, en definitiva, d'humanitzar el sentit de la vida. Es diu el que pensen els bisbes de Catalunya i també es defineix el sentit de l'oposició a l'eutanàsia, que l'Església, d'alguna manera, també fa seva. Ens acompanya, com dèiem, el delegat diocesà de Pastoral de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, mossèn Xavier Sobrevia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Per raons d'actualitat ens ha quedat el temps una miqueta reduït, però ràpidament li preguntem quin és el principal objectiu d'aquesta proposta escrita des de l'Església a Catalunya sobre l'eutanàsia i les seves alternatives en positiu.
Bé, davant d'aquesta llei que permet que els pacients puguin ser matats pel metge, que en el fons és el que permet la llei reguladora de l'eutanàsia, doncs ens plantegem protegir la vida. Bàsicament l'objectiu és aquest, protegir la vida i evitar que s'apliqui l'eutanàsia. Això és molt important perquè es pot pensar, doncs, això, què demana quan una persona potser no només diu que vol morir, sinó que demana que la matin, i això, hi ha molta experiència en l'àmbit mèdic de molts anys, especialment en l'àmbit de les cures pal·liatives, de com justament darrere d'aquesta petició de voler ser mort per algú, doncs hi ha molt normalment uns patiments importants, els quals és molt important que realment no responguem amb com satisfer senzillament el primer que pensa aquell pacient que està, doncs, a vegades en situacions molt complicades, sinó justament el poder resoldre i els patiments que està tenint aquella persona, bé siguin físics, psicològics, espirituals o socials, i hi puguem realment, doncs, donar-li un benestar que és just que volem obtenir.
I perquè molts catalans s'acullin al testament vital, què es pot fer? Breument, sisplau.
El testament vital és un document que ja existe des de fa molts anys, i hi ha diverses versions. Llavors, també un pot dir-ho de moltes maneres, i l'Església proposa un model que ja fa molts anys es va fer un, després s'ha retocat, i l'any passat, millor dit, aquest any, a l'abril, amb motiu de la llei de l'eutanàsia, es va acabar de complementar. Bàsicament, el testament vital que proposa l'Església demana ser tractats bé dels patiments, de que no se'ns deixi patir, que es tracti bé el dolor, en segon lloc, doncs, que no s'apliqui provocar la mort amb l'eutanàsia o el suïcidi assistit, en tercer, que no se'ns allargui la vida, que els tractaments que se'ns puguin aplicar siguin proporcionats a les patologies que un pugui tenir, i també, finalment, el tenir assistència religiosa o espiritual, segons les conviccions, en aquest cas nostre, doncs, si som catòlics, doncs,
la catòlica,
el facilitar els sagraments. També.
Per tant, que se n'informi i que s'ofereixi aquest testament vital, perquè cadascú lliurement s'hi pugui acollir, però ha d'haver-hi informació, perquè si no saben que existeix, no es farà servir, és clar.
Exacte, això potser hi ha gent que ja ho sap de fa molts anys, però justament amb aquest tema de que el gran risc que provoca la llei i la gran inseguretat, no? La llei eutanàsia que permet passar aquesta línia de respectar sempre la vida i, per tant, que hi hagi vides que entenguem que no val la pena que siguin viscudes i que es pot eliminar en certa manera, això és molt greu, no?
Mossèn Xavier, disculpi que se'ns acaba el temps, però li volíem preguntar a Xavier Sobrevia, delegat de Salut del Bisbat de Sant Feliu, quina raó o quines raons, dues o tres, telegràficament, tenim per dir no a l'eutanàsia?
Bueno, l'amor a la vida. Aquest seria el primer, l'amor a la vida, el respecte a la vida, el respecte a la vida vulnerable i a la gent no deixa de ser menys humans o persones de segona o tercera categoria perquè estiguin malaltes. I aquest respecte a la vida és el que, justament, no només per un tema religiós, ja dic que a nivell mundial pensem que actualment només hi ha 6 països i potser...
Per raons humanes, en definitiva.
Exacte, que a vegades, però estarà ja la llei de Déu, que ens diu no mataràs, no, sin demanament. Això també ens dona una funció molt important com a cristians de qualsevol grup que puguem ser, no?
Ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies, mossèn Xavier Sobrevia, per haver-nos acompanyat. Una abraçada i seguirem parlant-ne. Adéu-siau.
Perfecte, a la vostra disposició.